Info, amb Reme Herrera.
Bona tarda, 7 de març de 2014, això és l'Info de Ripollet Ràdio i quan passen gairebé 6 minuts de la 1 de la tarda comencem el resum de l'actualitat de la setmana. I per començar donem la benvinguda a la nostra companya Francina Ricard. Bona tarda.
Bona tarda.
Ella ens explicarà els continguts més destacats de l'Info d'avui.
Doncs avui començarem parlant amb Valentí Nieto, portaveu i regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, a l'Ajuntament de Ripollet, amb qui comentarem alguns temes d'actualitat. Comentarem algunes notícies de darrera hora, com la proposta de la Generalitat sobre l'ús del bus Vao i el compromís del govern català de pagar a l'Ajuntament l'1,5 milions d'euros que els deu de la Llei de Barris. Els actes programats per commemorar el Dia Internacional de les Dones és un altre dels temes que tractarem a l'Info d'avui. I entre d'altres temes, avui destaquem l'homenatge que l'Ajuntament realitzarà demà a un dels ripolletencs més il·lustres, el reconegut tenor solista i cantaire de l'Orfeó Català, Gaietà Renom.
La informació més destacada d'aquesta setmana a Ripollet, des d'ara mateix i fins les dues del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
El passat divendres els vam oferir la crònica del darrer ple municipal i avui, com ja ve sent habitual, de forma mensual, a l'Info ens acompanya un dels portaveus municipals. Avui és el torn de Valentí Nieto, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut a l'informatiu, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Doncs comencem fent un repàs del ple municipal i un dels primers punts que es va aprovar i que hi ha hagut molta polèmica al seu voltant, ha estat el tema de l'ordenança de convivència. Vosaltres on vau votar en contra? Explica'ns una miqueta com valoreu aquest document.
Bé, nosaltres entenem que ha d'haver-hi un marc normatiu per convivència. No estem tampoc a favor de que hi hagi una anarquia global, no? I que cadascú... perquè entenem de, també que hi ha determinats persones, que són poques, aquests petits incívics, han de trobar un marc normatiu perquè es puguin atendre amb ell, no? Bàsicament, que si una persona fa té un comportament repetitiu i que és, no sé, moltes vegades pues, parlem pues, tema dels excrements de gossos, etcètera, etcètera, pues, entenem pues, que ha d'haver-hi algú que pugui corregir aquest comportament, no? Tot i que nosaltres entenem que en primer lloc no hauria de ser una sanció econòmica, més aviat hauria de ser pues un treball social, un treball que permeti rectificar aquests comportaments o aquestes accions incíviques, no?, que a vegades es produeixen. Més aviat també, respecte a la coordenança de convivència, nosaltres, de fet, vam fer una sèrie d'al·legacions que només van ser aprovades, només ens van acceptar una, no? I, bueno, va ser, bàsicament, respecte a l'ús de les fonts públiques, no?, que aquell polèmica que hi havia, que si una persona rentava una peça de fruita amb una font, podia ser sancionada amb 150 euros, no? Bé, això en principi han matisat el test, tot i que hi ha altres coses que per això el vot en contra nostre no s'ha tingut en compte. Nosaltres trobàvem excessiu de que una persona que fa la mendicitat, que exerceix la mendicitat, pugui ser sancionada amb 300 euros, no? Penses, bueno... no és aquest el camí, no? I així com altres coses també que creiem que es passaven una mica de lo que era una ordenança cívica, no? Per exemple, també parlaven de que una persona que té un negoci, si es passa entre l'hora de puntual de la seva del tancament fins a la primera hora, podia rebre una sanció de 300 euros. Clar, si tu estàs atenent una persona, pues no li diràs que marxi i a l'hora en punt, no? I creiem que, tot i que suposo que sempre hi ha la interpretació de la llei, no? Però això per mi, pel nostre grup, frena que nosaltres puguem entrar positivament amb aquest acord.
La vostra formació també va votar en contra d'un punt més menor, que va ser el tema de les places de pupilatge de l'aparcament del riu Ripoll. Per què us vau posicionar en contra?
Bé, entenem, nosaltres a la Comissió de Serveis Territorials ja vam una mica posicionar la nostra postura, no? Que era, bàsicament, entenem que n'hi ha en aquest moment el concessionari està tenint problemes econòmics, perquè potser ara, amb aquests anys inicials, els està donant pèrdues, però i creiem que, tot i que sent conscients de que aquestes pèrdues, això pot provocar doncs, que hi hagi un trencament amb la relació amb el concessionari i amb el consistori, creiem que sí que es pot facilitar, però sempre partint d'una base. La base és dir, si vostè deu 24.000 euros amb impostos a l'Ajuntament, primer poses al dia de lo que deu i després en parlem si hem de deixar 27 places que en un futur doncs, poden potser tornar a puesto per servei públic, i que ara mateix doncs, si nosaltres ens lliguem doncs, bueno, potser en un futur ens poden demanar alguna cosa a canvi per fer tornar a deixar les coses com estaven, més en contra de que tot això, de que partim de la base de que l'empresa que té aquesta concessió no està al dia amb els impostos municipals i no el trobem de rebut.
De nou, una altra sessió del ple on les mocions van tenir un important protagonisme. En aquest cas es van aprovar quatre. La primera, bueno, es van presentar quatre, no totes es van aprovar. La primera, que aquesta sí que es va aprovar, és en contra de les pujades del transport tarifari. Des d'Iniciativa, quina postura estem a aquest tema?
A veure, nosaltres ja aquesta moció que nosaltres vam donar suport era una moció que nosaltres també la teníem en cartera, bàsicament perquè altres companys d'altres poblacions del nostre grup ja l'havien presentat. Entenem que les pujades que s'estan produint estan fora de lloc. Hi ha una falta de sensibilitat cap a les persones que agafem, que fem ús, que es necessita per anar a la feina, per anar a desplaçar-se. Un transport públic que és una eina bàsica per moltes persones, que estem trobant que ara mateix els salaris de la immensa majoria de les persones estan o congelats o a la baixa, o molta gent a l'atur en situacions delicades, estudiant que no hi ha una corresponsabilitat des del punt de vista del transport públic, que ens trobem constantment amb aquests augments desproporcionals de preu. No? Evidentment estem totalment en contra i creiem que s'ha de fer una reflexió important perquè amb el temps puguem anar mantenint o baixant els preus, almenys dels tíquets o dels bonus que fan ús a la immensa majoria de persones.
Una altra moció que vosaltres vau recolzar però que en aquest cas no va prosperar, una que demanava que es faci un recordatori de totes les mocions que s'aproven en el ple. Quina finalitat tenia aquest text?
Bé, nosaltres, la moció aquesta que provenia del COP, nosaltres en un primer moment la vam veure bé perquè creiem que ha d'haver-hi un punt amb el qual el consistori, el govern, ha de passar comptes amb l'oposició fer un repàs de dir, bueno, a veure, totes aquestes mocions que s'han aprovat, aquest és l'estat que s'estan treballant. Després ens vam adonar compte que potser vam entrar en una guerra que no era la nostra. Això ja ens vam adonar compte i per això vam voler mantenir-nos al marge, perquè nosaltres, si vau veure, bueno, vau sentir el ple o vau estar allà, nosaltres l'únic que volíem era potser una eina amb la qual es pugui anar clicant o anar posant al dia les coses que es van fent. Però ho vam fer nosaltres, ho vam fer des d'un punt més neutral o un punt més per poder donar-li transparència a les coses, i vam veure que vam entrar en un terreny que no era el nostre. Llavors, bàsicament, esperarem en un altre moment i serà el moment on direm el que hem de dir.
Una moció que tampoc va prosperar, en aquest cas vosaltres també vau estar-hi en contra, era la proposada pel Partit Popular, que demana que no es presenti o que no cedeixi el cens del municipi a la Generalitat en cas de que se celebri el 9 de novembre, el referèndum del 9 de novembre.
Bé, a veure, és una moció que per nosaltres no té cap sentit, no? I tal com vam expressar al ple, nosaltres evidentment estem pel dret a decidir. Creiem que el poble de Catalunya té tot el dret del món de poder fer una consulta, que en aquest cas, bueno, se li pot dir referèndum, però al final és una consulta, se li pot dir consultar a la gent què és el que vol del seu futur polític i que ho pugui decidir lliurement. Creiem que això no és cap il·legalitat, perquè és un acte democràtic amb el qual tothom qui vulgui expressar la seva opinió doncs podrà dir el que diguin que sí, els que diguin que no, doncs podran anar allà i dipositar el seu vot amb tota plena llibertat. I bueno, això no, nosaltres no considerem cap il·legalitat, i a menys creiem que s'estan anticipant, perquè això no es farà amb una il·legalitat, s'aprovarà una llei al Parlament de Catalunya, la qual decidirà com i què han de fer els ajuntaments per accedir al cens com qualsevol altra consulta o qualsevol altra elecció que es fa normalment.
Uh-huh. El Pacte per Ripollet ha fet públic la seva tristor de que en un ple anterior no s'aprovés una moció en favor del dret a decidir. Vosaltres formeu part d'aquest pacte, sí, per Ripollet. Uh-huh. Manteniu aquesta postura?
Sí, sí, evidentment. Nosaltres, a l'última reunió del Pacte per Ripollet, vam ser-hi, vam consensuar aquesta nota de premsa, que vosaltres segurament que és la que heu rebut, tal com hem expressat abans, juntament amb la moció en contra del PP. El nostre grup està plenament pel dret a decidir i bueno, tot el que sigui anar en contra d'això, pues, no trobaran el nostre recolzament.
Uh-huh. La darrera moció va ser la de en contra de la llei de modificació del règim de sostenibilitat local. Uh-huh. Vosaltres també la vau votar a favor. És evident el vostre posicionament en contra d'aquesta reforma.
Bueno, de fet, nosaltres vam entrar a la moció, de fet, juntament amb el Partit Socialista i a Convergència i Unió. Tal com explicava la moció, és una llei que el que pretén al final és deixar els ajuntaments buits de contingut, buidar-li serveis, no? Serveis com, per exemple, l'educació infantil de 0 a 3 anys, no? Que això, pues, vol buidar de continguts que un ajuntament menor de 20.000 habitants això ho pugui perdre, la teleassistència. Al final és passar-li a la Diputació un servei que l'està donant una institució més propera al ciutadà. Al final, el que estan pretenent és que els ciutadans cada vegada tinguem menys drets i més deures. O sigui, hem de contribuir amb tot, però i hem de fer sacrificis, però els pocs drets que tenim cada vegada els anem perdent, no?
Uh-huh. Fora de l'àmbit local, des de la vostra formació s'ha fet possible l'aprovació d'una moció al ple del Parlament sobre els horaris del CAP. Ripollet, per exemple, l'estiu passat va ser víctima d'aquests tancaments. Suposo que satisfets.
Molt, perquè va ser una iniciativa que es va aprovar el dia 6 de febrer al Parlament. Bàsicament és que el Departament de Salut ha de negociar amb els ajuntaments qualsevol canvi d'horaris. L'estiu passat, tots els CAPs del Vallès Occidental, perquè és central del Vallès Occidental, havien de tancar a les 3 de la tarda, no? Quan normalment ho fan a les 9. Ara això no es produirà. Ara el que farem serà que cada ajuntament haurà de negociar amb el Departament de Sanitat què i com hauran de tancar, i si és que s'ha de tancar o no s'ha de tancar, o quina manera d'organitzar els horaris tindrem.
Uh-huh. Valentí, ja per acabar, ens trobem quasi en el darrer any de legislatura amb uns comicis molt propers, que són les europees, i un possible referèndum de cara al mes de novembre. Com encara Iniciativa aquest darrer any?
Bé, nosaltres, aquest últim any que ens queda, juntament amb les eleccions europees, l'estem mirant amb força il·lusió. De fet, nosaltres, el nostre grup ha anat de menys a més. Per nosaltres, interiorment, no sé el que la ciutadania deu pensar, però nosaltres sí que hem vist que vam començar amb poca cosa, i ara creiem que podem anar agafant i podem assolir nous reptes, que de fet un dels nostres grans objectius és enfortir el nostre grup, l'Iniciativa Esquerra Unida, no? Bàsicament també perquè ens queden moltes assignatures pendents: participació ciutadana, migració, atur. Hi ha molts elements que preocupen als ciutadans de Ripollet, i nosaltres volem ser-hi aquí per recolzar i fer tot el que puguem.
Uh-huh. Doncs Valentí Nieto, portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa al Ple Municipal, gràcies per haver vingut a l'informatiu i ens veiem aviat.
Moltes Molt bé, gràcies, Francina.
El 91.3 Info.
I seguim amb més notícies. El Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta setmana una resolució perquè el govern de la Generalitat pagui a Ripollet el deute pendent d'1,5 milions d'euros del Pla de Barris. El text ha estat proposat per la diputada del PSC, Montserrat Capdevila, a instàncies del govern municipal.
L'Ajuntament de Ripollet ha fet una valoració molt positiva, ja que, donades les circumstàncies, és la millor manera de destacar aquest tema. Segons fonts del govern local, aquesta resolució paralitza, de moment, la seva intenció de reclamar el deute per via judicial. La resolució del PSC, que s'ha aprovat aquesta setmana, demana l'elaboració d'un pla per pagar els deutes pendents que el govern té amb els municipis en relació al Pla de Barris. En aquest sentit, es demana prioritzar els més antics fins a finalitzar la dotació pressupostària establerta. Segons el text, al cas de Ripollet, aquest deute es farà efectiu durant l'exercici 2015.
El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha anunciat que el Departament d'Interior ha decidit obrir el carril Busbau les 24 hores del dia, 365 dies de l'any en els dos sentits. Espadaler ha destacat que aquesta iniciativa es fa per millorar l'eficiència en l'ús d'aquesta infraestructura i fomentar encara més un transport públic més segur i sostenible.
El Servei Català de Trànsit presentarà en la pròxima reunió de la Comissió de Seguiment del Busbau dues propostes que incorporen aquestes modificacions en el funcionament per tal que sigui analitzades i estudiades amb la finalitat de millorar l'ús de la infraestructura. En declaracions a la xarxa, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, ha lamentat que, de nou, no s'hagi comptat amb l'opinió dels municipis de la comarca, però està molt satisfet amb aquesta solució. L'escoltem.
Més o menys en aquest sentit, perquè el que nosaltres volíem, i de fet vam traslladar a la conselleria, era que s'havia de donar una solució perquè no tenia sentit una infraestructura com aquesta amb els diners que va costar i que pràcticament va estar buida. És a dir, és evident que no s'han complert les expectatives pel qual s'havia fet aquesta infraestructura, i és evident que s'han de fer millores perquè no té sentit que hi hagi moments del dia que els carrils de l'autopista C58 vagin col·lapsats i aquesta via estigui sense utilitzar.
Una de les propostes preveu la divisió de la plataforma en dos carrils de 3,5 metres d'amplada i dos vorals d'1,5 metres amb una separació de sentits de circulació de doble línia, contínua balissada i amb elements de separació. La segona proposta consisteix a estructurar el vial en dos carrils de 3,5 metres d'amplada i un carril de separació de sentits de circulació de 3 metres, senyalitzat amb balises lluminoses i que també podria ser utilitzat de carril d'assistència en cas d'accident o avaria.
El Patronat Municipal d'Ocupació ha fet una valoració molt positiva del programa Joves amb Talent, que es va desenvolupar de març a desembre de 2013 i on van participar 23 joves en formació de grau superior i en atur del municipi. El projecte comptava amb el suport del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, la Xarxa Local de Promoció Econòmica, Formació i Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.
El perfil dels joves que han participat era de joves d'entre 23 i 26 anys en formació superior i en les especialitats d'automoció, social, administració, sanitat i enginyeries. 23 dels 35 seleccionats del programa van voler formar-ne part. D'ells, 17 van aconseguir un conveni de pràctiques amb empreses i 7 joves han aconseguit feina. El president delegat del Patronat d'Ocupació, Ferran Tornel, va destacar en roda de premsa aquest dilluns l'alt grau d'assoliment dels objectius inicials que fins i tot s'han superat.
Els objectius s'han assolit gairebé al 100%, perquè clar, si tenien que assolir 22 joves que estiguin al projecte, s'ha assolit. I si tenien que fer 5 inserccions laborals, que fins i tot s'ha superat. Dir-vos que han trobat feina durant els supers pel projecte Joves en Talent, 7 joves. Un 32% de joves atesos. Com està el tema, us puc assegurar que ha estat un èxit per dalt. Perquè esperàvem millor. Tots abans de començar el projecte dèiem que cinguera millor massa.
El regidor també ha destacat la coordinació que s'ha fet entre els 12 ajuntaments de la xarxa on s'ha portat a terme el projecte, a més de comentar l'exhaustiu seguiment que s'ha fet tant a empreses com a participants.
El seguiment d'empreses s'ha realitzat per conèixer la valoració del tutor en quant al jove participant en pràctiques. El seguiment del jove participant s'ha fet a mode de conèixer si s'ha produït algun canvi, sobretot, de la seva situació d'alta en el projecte, com he dit abans, estudis, treball, etc. Important també els tallers formatius que s'han fet, que han estat grupals des del mes d'abril fins a setembre. També cal destacar les tutories i l'acompanyament que s'ha mantingut. I també vam tenir en compte i hem tingut a bé fer tutories grupals per tractar temes generals com és la situació laboral actual en el mercat de treball i la motivació vers la recerca de la feina, que moltes vegades els projectes, aquest tipus de projectes es queden en res perquè falta motivació sobretot.
Tornel ha explicat que els agradaria engegar ja la segona edició del projecte, però que no existeix actualment cap via de finançament per aquest tipus de programes.
D'altra banda, el passat 26 de febrer es va presentar l'informe de resultats del projecte EMPRO, amb les dades de les reunions realitzades amb els participants al llarg de tot l'any 2013 i de les 95 empreses visitades fins al moment.
El projecte EMPRO és un servei empresarial inclòs en el Pla 17, impulsat des del Patronat Municipal d'Ocupació de Ripollet amb el suport de l'àrea metropolitana. A l'acte també es va presentar les propostes del Pla d'Actuació d'enguany, fruit de les aportacions rebudes per tots els assistents a la primera reunió EMPRO, com ara formació i cursos per als treballadors i autònoms, un projecte d'ajuts directes per a la contractació i una proposta de dinamització del teixit productiu local.
I també en relació amb les persones desocupades, el Patronat Municipal d'Ocupació ofereix dins el Pla 17-2 dos nous cursos de formació a partir d'aquest mes de març, concretament de dues especialitats molt demandades: anglès en atenció al públic i informàtica de l'usuari.
Així, en el que resta d'any s'impartiran 6 cursos d'informàtica i 4 d'anglès amb dates compreses entre el mes de març i desembre. La durada dels cursos serà d'entre 80 i 120 hores. Són gratuïts i s'ofereixen un total de 15 places per curs. Les persones que estiguin interessades s'han d'adreçar al Club de la Feina situat al Parc dels Mestres per realitzar la sol·licitud.
Dilluns, el Partit Popular de Ripollet va organitzar una xerrada de col·loqui per militants i simpatitzants sobre seguretat ciutadana amb la participació de la regidora de Sant Feliu de Llobregat i criminòloga Elisabet Ortega. L'objectiu de la xerrada era aclarir dubtes als ciutadans sobre les competències que tenen els diferents cossos de seguretat, especialment la policia local i els Mossos d'Esquadra.
Ortega va explicar que pel seu partit la seguretat ciutadana s'ha de tenir molt en compte.
Avui parlarem una miqueta de seguretat ciutadana, tot el que són les competències de la policia local, perquè n'hi ha sempre una miqueta de confusió entre les coses que han de fer la policia local i el que han de fer Mossos d'Esquadra. Nosaltres parlarem sempre en clau local, el que es pot fer des de l'Ajuntament per garantir la seguretat ciutadana dels ciutadans, perquè sembla sempre que és una cosa com més de segona fila, però és molt important el tema de la seguretat. Quan tens seguretat la gent no se n'adona, però quan tens inseguretat és la primera cosa que et demanen. Llavors és molt important que des dels poders polítics tenim sempre que tenir la idea de treballar per això.
Per la seva part, el portaveu del Partit Popular de Ripollet, Víctor Dieguez, va aprofitar aquest acte per lamentar que el govern no els convidi a participar a la Junta de Seguretat Local i va mostrar la seva preocupació per determinats actes que tenen lloc al municipi, com ara el Correbars.
La formació política Ciutadans ha informat a través d'una nota de premsa que les agrupacions de Ripollet i Cerdanyola han decidit segregar-se després d'una reunió amb els afiliats ripolletencs. En els propers dies es dotarà Ripollet de l'estructura necessària per formar una agrupació pròpia.
El delegat territorial de Ciutadans, David Gerbolés, ha afirmat que el creixement del partit al Vallès i especialment a Ripollet ha estat espectacular i que l'agrupació de Ripollet treballarà per oferir una alternativa als ciutadans a les properes eleccions municipals de 2015.
El proper diumenge 9 de març, la plaça de Pere IV acollirà una nova edició de la Fira d'Estocs i Promocions que organitza la Unió de Botiguers de Ripollet i que va haver de ser ajornada el passat 16 de febrer per culpa de la pluja.
Un mercat amb una gran varietat de botigues, roba, complements, electrònica o joguines, on a més hi haurà una animació per als més petits i moltes sorpreses. L'horari serà de 10 del matí fins a 3 de la tarda i per realitzar aquesta activitat la Unió de Botiguers ha comptat amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç, Indústria i Turisme de l'Ajuntament de Ripollet.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Sí, sí, porque en este país no trabaja ni Dios. Y lo digo en serio, porque fijaros en este individuo. Este hombre trabaja 6 días y descansa el séptimo. Bueno, no se le puede negar que durante esos 6 días el hombre curró. Curró lo suyo, pero bueno, ¿cómo hizo este hombre al hombre y a la mujer? Pero ¿qué tipo de homenaje le hace a la mujer? Pero si es que de verdad, si es el primer producto ya reciclado, si lo hizo con las sobras de una costilla de Adán. El paraíso es algo extraordinario, sí, sí, muy bonito, un clima fantástico, todo rodeado de una selva virgen, con animales, con frutos, sí, sí, muy bien, y hace al hombre y a la mujer, al hombre lo hace tonto, porque lo hace tonto. Y le dice, mirad, podéis disfrutar de este paraíso, de todo, absolutamente de todo, excepto de ese fruto del árbol prohibido. Bueno, claro, y Eva dijo, ah, sí, con que no podemos comer del fruto prohibido, pues eso habrá que verlo. Claro, 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 habrá que verlo porque de alguna manera Eva tienta a Adán. Y claro, si Dios hubiera creado a Eva como Cristina Almeida, pues no hubiera habido problema. Pero no, la hace una mujer bien formada, con senos turgentes y además desnuda. Y Eva le dice...
Sentíem un petit fragment, el que estem sentint és de monòlegs en clau de dona que Alberto Castro i Vanessa oferiran demà dissabte 8 de març al Teatre Auditori en el marc de la commemoració del Dia Internacional de les Dones. I és que un any més la Regidoria de Polítiques d'Igualtat juntament amb la Taula de Dones ha elaborat un extens programa d'activitats per commemorar aquest dia. Exposicions, tallers, monòlegs, cinema, una taula rodona són alguns dels elements del programa que es desenvoluparan durant tot el mes de març. Per parlar-ne ens acompanya a l'altra banda del telèfon la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I a l'estudi tenim amb nosaltres una de les tècniques del departament, la Mercè Delgado, benvinguda.
Bona tarda.
No sé si esperàveu sentir l'Alberto ara per aquí, però això és una mica per fer un tastet, no?, del que serà demà d'aquests actes. Parlem, si us sembla, d'aquestes activitats organitzades i consensuades per la taula de dones. Expliqueu-nos una miqueta, qui en forma part d'aquesta taula i quines són les seves funcions?
Doncs bé, a la taula de dones formen part les diferents entitats formades per dones aquí al municipi i entre elles doncs tenim a l'associació de Balafon, que és el grup de dones cameruneses, que ja fa també uns anys, són les més noves, diguéssim, però ja fa uns anys que col·laboren amb tota l'organització de les activitats. D'altra banda, també tenim a l'associació Jaume Tosset, que ja també són una entitat molt veterana en la nostra en el nostre grup de la taula de dones. Disculpeu. D'altra banda, també tenim Dones per la Igualtat, que també és una associació formada específicament per dones i, com sempre, en aquesta lluita cap a la reivindicació dels drets de les dones. I també comptem amb la participació de l'Associació de Fibromiàlgia, que, si bé és una entitat que no és que estigui específicament adreçada a les dones, sí que tracta una malaltia que majoritàriament afecta les dones.
Uh-huh. Com dèiem, totes aquestes activitats estan consensuades per aquestes entitats.
Disculpa, Enrere, que m'he oblidat de la Careta, que també
forma
part.
La Careta Teatre. Uh-huh. Molt bé, que a més demà doncs, també participaran. No, van participar dilluns a l'exposició.
Sí, ja van fer una interpretació el dilluns, que va estar fenomenal, i cada any també sempre participen en alguna de les seves actuacions.
Mm-hmm. Hem de dir que la primera exposició dins del programa, doncs la primera activitat és, una exposició que es pot veure a la biblioteca Maternitats, amb unes fotografies que diuen molt, no? Potser no cal ni text, només en veia la fotografia. Què ens pots dir?
Sí, jo, si em permeteu, faré un petit incís perquè realment val la pena anar a veure aquesta exposició de fotografies a la biblioteca precisament pel que tu dius, perquè amb la paraula maternitat recullen imatges que parlen per si mateixes. A més, un tema que bueno, és una mica al centre de tota la programació que hem ideat per aquest 8 de març, no? El tema de la maternitat, la relació del cos de la dona i la dona en si mateixa. Vull dir, crec que és bastant impactant, les imatges són molt impactants i diuen molt en si mateixes, tenen molta força. Per tant, jo crec que és molt important que la gent passi a veure aquesta exposició.
Mm-hmm. Com dèiem, la maternitat és un dels temes, potser el tema al voltant del qual giren algunes de les activitats. Quins altres aspectes de la igualtat de gènere heu volgut tractar en aquest programa?
En general, tot ve marcat pel tema de la reforma, de la contrarreforma de la llei de l'avortament. Però, clar, subjectivament se'n desprenen moltes coses. No podem parlar del patriarcat al que ha estat sotmès la dona durant tot aquest temps, de la subjectivitat que ens ha estat prohibida d'alguna manera pel que fa al nostre cos, és a dir, els homes han intentat objectivitzar el nostre cos, la nostra presa de decisions, i potser som nosaltres els que hem de prendre aquest paper, no?, de subjectivitzar, de veure com nosaltres ens relacionem amb el nostre cos i com podem prendre les nostres pròpies decisions. L'exposició de la biblioteca n'és un exemple, l'exposició que vam inaugurar dilluns al Centre Cultural d'Esther Peris n'és una altra. Vull dir que tot gira una miqueta en aquest sentit. Evidentment, aquest sí, és el tema principal, però de drets de les dones que venen estan retallant els darrers temps, n'hi ha moltíssims. Hem començat amb la reforma de la llei laboral i continuem amb aquesta contrarreforma de la llei de l'avortament, tirant per terra la feina que han fet moltes dones temps enrere, dones i homes també, que han estat reivindicant al costat de les dones i posant-nos en una situació a les dones doncs, que nosaltres creiem que ens tracten com a ciutadanes de segona.
Tot això que explica suposo que són arguments que fan necessari continuar commemorant aquest dia.
I tant, i aquest any més encara. Sí que és cert que l'any passat ja vam començar a parlar de temes com aquesta contrarreforma de la llei de l'avortament. De fet, va haver un acte específic sobre aquest tema, però aquest any és que ja ho tenim a sobre de ple i a més amb unes condicions, bueno, jo m'agradaria no ser catastrofista, però és que realment, vull dir, ens situen a les dones en una posició molt fràgil i a més crec que això afecta no només a les dones, sinó també a la societat, a la llibertat dels propis homes. I evidentment aquest 8 de març, com tots, ha de ser reivindicatiu, però aquest encara més.
Mm-hmm. Parlem, si us sembla, d'algunes de les activitats. També l'exposició que comentàveu que es va inaugurar dilluns té el seu punt de reivindicació, no?, de la figura de la dona.
Sí, aquí l'Esther ha volgut reflectir el que és el sentiment, l'expressar de la dona des de dins, que té una obra preciosa, i també des de fora, no?, quina és la visió que es té de la dona, quines són les exigències culturals, físiques, com ens arriben a afectar. I realment, com deia la Maria del Mar, aquesta és una exposició també molt, molt recomanable.
Uh-huh. També sempre inclueu en aquest programa activitats com més lúdiques, no? Quines en trobem aquest any?
Aquest any tenim, com sempre, cada any Dones per la Igualtat, que organitza una obra ja al teatre, Monòlegs en clau de dona, que ja escoltàvem un trosset ara fa una estoneta, i el dilluns tenim un taller de dansa oriental àrab, que si bé és una dansa molt bonica, però ja no és lo bonic de la dansa en si, sinó totes les propietats, allò que pot reportar les dones. Una connexió més interna i connectant amb musculatures que difícilment acostumem a moure.
Uh-huh. I la sessió de ball anímic, això m'ha sobtat. Què vol dir això? Què és?
Bé, això és una activitat que organitza l'Associació de Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica i l'objectiu és poder ballar i riure al ritme que cadascú senti i vulgui expressar. O sigui que és com un ball anímic que l'objectiu és, crec que el Javi Martínez, que serà qui ho farà, serà qui ens podrà explicar millor, però que l'objectiu serà animar, positivitzar el nostre dia.
Mm-hmm. No és una casualitat que vulgueu tancar aquest programa amb la taula rodona sobre aquesta llei de l'avortament, no?
Sí, com deia la Maria del Mar, aquest és un gran tema que teniu sobre la taula, molt perjudicial si es tira endavant finalment per les dones. Ens tornen a infantilitzar, a decidir per nosaltres què és el que ens convé, què és el que és bo o no és bo per nosaltres, quan, contràriament, cada cop són menys els recursos que s'estan donant, no?, per la infància, per la maternitat. Per tant, és objecte d'una reflexió conjunta i, bueno, d'una manifestació realment en contra d'aquest, bueno, d'aquest pas tan enrere pels drets de les dones.
Uh-huh. Ja saben que poden trobar tota la informació de les activitats a ripollet.cat, tot i que nosaltres ara donem algunes dades, però els horaris, els dies concrets, doncs que allà els poden consultar.
També destacar, Reme, que en aquesta taula rodona comptarem amb la presència de la Marisa Fernández Gálvez, que és advocada amb una trajectòria molt reconeguda i amb molta experiència en tot el tema dels moviments feministes i reivindicació de tots els drets que han estat vulnerats històricament per les dones. O sigui que serà tot un honor. I alhora també comptarem amb la presència de la Pilar Soteras Guas, que és coordinadora de la CIR de Cerdanyola i Ripollet, al CAP 2, i també és una dona que ens podrà explicar com ho viuen les dones des d'una vessant més, més sanitària, quina és la realitat amb la que es troben, quin tipus de dones arriben i quina és la realitat i com podria afectar a les seves vides si aquesta llei tires endavant.
Mm-hmm. No volia acabar sense preguntar-li a la regidora. L'any passat vam parlar molt del protocol d'actuació davant de casos de violència de gènere. S'han aconseguit avenços en aquest aspecte?
Sí, Sí, sobretot amb el tema de la coordinació de la feina que fèiem a nivell de municipi. Com comentàvem l'any passat, cada departament, d'una manera o una altra, treballava els casos. Sí que hi havia punts de connexió, però evidentment a través d'aquest protocol la coordinació és totalment transversal. Ara ja, vull dir, sabem que hi ha aquest protocol, aquest és el centre de les actuacions i aquest és el que ens marca, és el full de ruta que ens marca com hem d'actuar. I per tant, tots els departaments saben cap a on han d'anar i com han d'actuar davant d'aquest tipus de casos. Els temes de violència, i ho podem veure, no només a Ripollet, sinó arreu de Catalunya, fins i tot de l'Estat, no estan minvant. És a dir, aquest any hem començat l'any d'una manera molt negativa en aquest sentit, però això ens ha de fer continuar treballant en aquest sentit, continuar millorant els protocols, millorant les actuacions que fem, la manera de treballar de manera conjunta, perquè si treballem de manera individualitzada, evidentment els resultats són diferents i no són positius. Per tant, hem de continuar, s'han vist resultats positius, nosaltres estem contentes de com està funcionant, però s'ha de continuar treballant.
Uh-huh. En aquest treball està la tasca preventiva. Sabem que feu molts tallers als instituts, també sobretot incidint en la gent jove.
Sí, molts. Estem molt contentes de la resposta que tenen aquests tallers de formació que ens demanen des dels centres, tant de primària com de secundària. N'estem fent moltíssims, vull dir que això vol dir que veuen que és important aquesta prevenció, que s'ha d'actuar ja a etapes molt, molt primerenques per evitar després situacions de les que ens podem empenedir i que poden posar les dones en situació de veritable risc. Estem molt contentes amb la resposta que tenim.
Bé, doncs és el nostre mes, el Dia de les Dones, el celebrem demà. Felicitats a les dues, si no ens veiem.
Igualment. Moltes gràcies.
Acomiadar-vos a la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera.
Gràcies.
Gràcies a tu i també doncs, a la tècnica del departament, a la Mercè Delgado. Moltes gràcies.
Gràcies a
tu. Que vagi bé.
Adéu.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
De l'agost passat, els contrincants van intentar arrabassar-nos a la sala al baluard de Santa Clara.
El Teatre Auditori del Mercat Vell acull aquesta nit el musical 1714, Crònica d'un setge, a càrrec de la companyia jove del Teatre Regina. Es tracta de la reconstrucció dels fets històrics de l'11 de setembre durant la Guerra de Successió Espanyola, quan la ciutat de Barcelona va ser presa per les tropes de Felip V i els seus aliats francesos.
La fermesa dels personatges per defensar els seus drets com a català, tot i ser d'indrets i classes socials diferents, no van evitar la derrota. Els 8 actors que trobarem dalt de l'escenari pretenen acostar al públic el conjunt de sensacions, emocions, pors i dubtes que van experimentar els assetjats durant les llargues hores d'espera fins que les tropes van perdre la capital catalana. L'obra, a més, és una oportunitat per gaudir del gènere musical poc habitual a la programació de l'associació, tal i com explicava el seu president Joan Ramon Gordo.
No és habitual perquè tampoc n'hi ha tants, no? I els que hi ha moltes vegades són de gran format i aquí és impossible de portar-los a Ripollet. Vam aconseguir que la companyia jove de Teatre Regina vam fer des de fa uns quants mesos aquest musical que va tenir molt d'èxit a Barcelona i ens semblava interessant portar-lo aquí, més que res per al format i també per la temàtica, és a dir, tractaran el tema del 1714 i ens semblava també una manera d'aquesta efemèride, aquest aniversari estigués present dins de la programació professional d'aquí del Teatre de Ripollet.
L'obra musical dirigida per Maria Agustina Soler i Gerard Nicasi començarà al Teatre Auditori del Mercat Vell a les 9 del vespre i el preu de l'entrada és de 16 euros.
I si després del musical 1714, Crònica d'un setge, en volen més, l'Associació d'Espectadors ha organitzat una visita al BORC, Centre Cultural de Barcelona, pel dissabte 5 d'abril.
L'excursió inclou una visita organitzada al jaciment del Born i la visita a dues exposicions. Ho explica Joan Ramon Gordo.
Però aquesta visita inclou les dues exposicions de Barcelona de 1714, de 1700 de les pedres a les persones, fins a aconseguir-ho el setge de 1714, aquesta segona exposició, i també inclou la visita guiada al jaciment per grups de 15 persones. És a dir, en principi tenim concertats dos grups, tenim encarregats dos grups, un que serà a les 3 i l'altre que serà a les 4, i, en principi, aviam qui, quants socis s'apunten, no? El preu és de 9 euros més 15 euros del bus, i ens sembla que és una bona oferta, és una bona oportunitat per poder veure no només el que és de visita gratuïta del Born, sinó també les dues, repeteixo, les dues exposicions i la visita visita guiada in situ a les runes, no? Que no es veuen des de dalt, sinó que les pots trepitjar.
Les persones interessades poden fer les seves reserves a info@espectadorripollet.cat o a les taquilles del teatre per telèfon al 93 691 9406.
El passat 1 de març, el Centre Aragonès de Ripollet va iniciar els actes per la celebració de la Cincomarzada i ho va fer amb un sopar d'alforja a la seva seu, on tots els participants van portar el seu menjar. El diumenge, dia 2, es va realitzar un dinar de germanor obert a tothom que hi volgués participar.
Encara queden, però, algunes activitats per celebrar, així que diumenge es farà a les 11 del dematí un esmorzar típic aragonès a la seu de l'entitat amb migues, panceta i botifarra. El preu és de 5 euros pels socis i 7 euros pels que no ho siguin. La Cincomarzada s'acomiadarà amb una calçotada el diumenge 16 de març que tindrà un preu de 30 euros.
D'altra banda, també diumenge, el parc de Carles Ferrer acollirà a partir de les 10 del matí el tradicional concurs d'amigues amb experts que posaran a l'abast de tothom el seu art per cuinar aquest plat tradicional. L'acte està organitzat per l'Associació de Veïns de Can Mas.
Per últim, destaca que a les 6 de la tarda al pavelló Joan Creus tindrà lloc una ballada de gitanes amb danses tradicionals organitzada per la Colla de Gitanes de Ripollet.
El Teatre Auditori del Mercat Vell serà l'escenari aquest diumenge de l'espectacle infantil Petits Prínceps, a càrrec de la companyia Mini Músics.
La Clara juga, balla, canta, somia i creix de la mà de tots aquells que la vulguin acompanyar. Un espectacle que convida a deixar volar la imaginació. L'espectacle, a càrrec de Clara Poc i Jordi Llop, està adreçat a nens i nenes d'un a 8 anys. El preu de l'entrada és de 5 euros i està organitzat pel Patronat Municipal de Cultura.
Però més que res, que quan ella em diu si jo tenia una barriada, un grup, una pandilla, no, perquè no vivia a Ripollet en realitat jo. Només hi venia els estius, i els estius sí, m'ajuntava amb uns amb els que ens jugàvem, ens empaitàvem, ens tiràvem pedres, totes aquelles coses que fa la canalla de la nostra edat, no? Però en realitat hem acabat sent tots ells uns grans amics, perquè s'han anat fent grans i continuava la guerra de pedres fins que va haver un moment que ja anàvem per acabar eliminats tots i llavors es va firmar l'armistici.
Escoltàvem la veu de Gaietà Renom explicant la seva infantesa a Ripollet, interpretant un dels temes més coneguts del seu repertori. I és que demà dissabte aquest ripolletenc il·lustre rebrà un merescut homenatge per part del poble que el va veure créixer i convertir-se en un tenor solista conegut arreu. Avui, per parlar de la figura d'en Gaietà Renom, ens acompanya la seva filla, amb qui conversarem una mica més sobre com era en Gaietà com a pare i com a professional. Carme Renom, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Expliqui'ns una miqueta quina era la vinculació del seu pare amb Ripollet.
En primer lloc, gràcies a Ràdio Ripollet perquè doneu aquesta profusió de coneixement d'aquesta festa de demà, i dir-te que sempre ens hem sentit la família molt vinculats perquè el pare, el seu pare, el seu avi eren d'aquí de Ripollet, i sembla que sí que fins als 1600 que ens tirem enrere, tots el primer que va venir de França va arribar aquí a Ripollet i s'hi va trobar tan bé que s'hi va quedar. Uh-huh. Aleshores, de petites me'n recordo que l'acompanyàvem aquí perquè ell hi havia vingut tots els estius també, i a l'estar aquí doncs, va fer moltes amistats que van perdurar tota la vida, i per festa majors de Ripollet recordo que sempre els hi regalava un concert en el poble. I de petita jo també hi havia vingut, i hi havia el casino aquell allà al carrer del Sol, i els cosins, les cosines i els tiets d'ell doncs, tenien vinyes, i me'n recordo que hi entraven uns carros que descarregaven, i jo vaig aprendre el que era trepitjar el raïm en un lloc que tenia, m'hi van posar, devia tenir 6 anys o així. I tot això ho vaig viure, sí, sí, la veritat que Ripollet el vaig viure molt d'abans, no aquest Ripollet que teniu ara tan ufanós i tan gran,
I com era en Gaietà Renom com a pare? Com el recorda?
La veritat és que el pare era molt alegre, però clar, tenia molts nervis de vegades per lo que passava de tenir de cantar, i a vegades, sobretot quan estava engostipat, ho passava molt malament. Però ell, pobre, doncs, nosaltres ens cuidava poc amb el sentit de que portava uns horaris molt diferents. Per exemple, dissabtes i diumenges, ell és quan tenia els concerts, no? I nosaltres, en canvi, tots els altres amics tenien els pares, teníem una torre aquí a Santa Maria de Montcada, que en deien, no? perquè el meu pare li va agradar comprar-la allà, perquè des d'allà veia el campanar de Ripollet i a peu hi veníem moltes vegades a veure les cosines del pare, sí, sí. I aleshores en allà, doncs, me recordo sempre que els diumenges venien els pares dels altres nens i en canvi el meu no podia venir mai. A vegades es passava setmanes que no podia venir, la mare baixava, ens deixava amb algú i ella llavors li arreglava una mica el que tenia de posar-se, les coses, les camises noves, les blanques, tot allò.
Molts
nervis. Però va ser una vida una mica diferent de lo habitual. Però ella era una persona molt, molt simpàtica i molt agradable, sí.
Demà se li fa aquest merescut homenatge a Ripollet, però no fa gaire que se li va fer també un altre al Palau de la Música.
Sí. Bueno, aquest any del centenari la veritat és que se n'hi han fet molts, ara no voldria oblidar-me ningú, però clar, ell va estar vinculat al Palau de la Música més de 50 anys i va ser 25 anys el seu solista amb l'Orfeo Català, va fer molts oratoris, molts concerts, tot el que tu vulguis, que es va integrar molt, l'estimaven molt els cantaires, el van escollir sempre per ser de la Junta com a representants seus. I llavors l'Orfeo i el Palau li han fet un important homenatge que ha durat amb tres coses, quasi es pot dir. Principalment va ser un concert molt maco de l'Orfeó, que es va estar dedicat amb ell, es van dir les paraules oportunes. Després es va fer una exposició permanent durant una colla de setmanes, molt bonica, molt ben muntada, i després també un acte acadèmic molt maco, amb quatre musicòlegs importants del nostre món, de la música catalana i de la música en general. I va estar molt interessant i molt bonic.
Uh-huh. Escoltem un altre fragment d'aquesta entrevista que sentíem al principi, sí, que va ser realitzada per l'Àngeles TV, on Gaietà Renom explica com va començar en el món de la música com a membre del cor infantil de la parròquia de Sant Felip Neri, al barri de Gràcia de Barcelona. Sí.
I el sacerdot que es cuidava de dirigir, el mestre que dirigia el cor, va començar a fer-me fer solos i a fer-me fer coses amb el cor. Després em va començar a fer solos i d'aquí va anar venint que l'home es va agafar en sèrio i em va preparar musicalment parlant. I jo vaig acabar aprenent de solfeig i aprenent de cantar, que tenia uns 9 o 10 anys. I a partir de llavors ja no he parat de cantar, d'un cantó a l'altre, però d'un cantó a l'altre, no anant d'un cantó a l'altre, sinó cantant a tots els elements i a totes les entitats en les que donava bo de cantar-hi i que, a més, hi anava a poder aprendre totes les coses que m'ensenyava el director del cor aquest.
El seu pare, la veritat és que tenia una relació molt intensa amb la música.
Sí.
Imagino,
sí,
que a casa això petit també ho... Sí. Vosaltres ho notàveu, no?
Sí, home, a més assajava, perquè per anar a fer els concerts que a vegades hi assistíem, doncs ell assajava a casa, tenia un parell de professors de piano, de mestres que li passaven, amb el quartet vocal Orfeus. Jo pràcticament em sé la tira de cançons que cantava el meu pare de memòria, perquè jo estava sopant, que la meva mare em donava el sopar a la cuina, a mi i a la meva germana, i allà doncs, repetien, i em sé les lletres, em sé la música, ho sé tot.
Cap de les dues ha seguit
aquest
llegat?
Exacte, ara pensava que havia de dir-te alguna cosa així. La veritat és que ens va fer estudiar música, però bueno, el piano ja se sap, quan arribes al quart, al cinquè, has de treballar moltes hores. I quan tens aquella edat de 14, 15 anys, i després també vaig voler fer, totes dues van fer carrera, se'ns va fer que no, potser no teníem prou de voluntat, diguem, no? I ell va acceptar, pobre. Però també vull dir que ell, si ens hagués vist que teníem una veu extraordinària, posem com la Cavaller, crec que sí que ens hauria empenyut a fer la seva carrera de cantant. Però ell va dir que, bueno, que no ho fèiem malament, que tenia, afinàvem, el que tu vulguis, però com perquè tinguéssim un èxit així, ho veia una mica difícil. I va dir que llavors per una dona això era una mica complicat en aquell moment, anar cantant allà on podies, ell era un home i anava per tot Catalunya i tal, i es va deixar córrer, es va deixar córrer.
O sigui, que els va deixar que escollissin una mica,
sí,
el seu futur.
Sí, van ser molt, amb això van ser molt respectuosos, sí. Sí. Mm. Ara, sempre m'ens ha agradat molt la música, i ja et dic que tot el que el seu repertori ens el sabem i ens emociona sentir-lo sempre, sí.
Parlem d'aquesta emoció perquè imagino que l'acte de demà doncs, també sentiran, jo crec que ja per tancar una mica, no? Tot aquest temps del centenari. En què consistirà?
Mira, doncs primer a 11:45 estarem en el Molí d'en Rata, on l'Helena Vilalta, que ho fa molt bé, ens explicarà tot això del molí, com anava, que pot ser quasi igual del que va estrenar el primer Renom que va venir aquí, o del seu fill, que em sembla que és el que va començar a ser moliner. i després anirem a peu pels carrers que més o menys eren els habituals que podia haver passat el meu pare, doncs d'allà on vivia, l'església, les monges que li portaven quan venia aquí, estaven mesos, els portaven una estoneta a les monges perquè estiguessin una mica tranquils la família, suposo. I llavors ens anirà passejant per aquests llocs fins que arribarem aquí al Centre Cultural, on hi haurà un acte més institucional, que l'alcalde dirà unes paraules, suposo, algun més també, la meva germana també donarà l'agraïment, i després a peu anirem cap al cementiri on l'Ajuntament, en nom de tot el poble de Ripollet, farà l'entrega d'un ram, diguéssim, o sigui, una entrega floral, per respecte en el pare. I nosaltres també farem una miqueta de detallet per recordar-lo.
No sé si... Tot això serà molt emotiu. Imagino que tenen molt de material del seu pare. No sé si han pensat alguna vegada fer una exposició a Ripollet.
Caramba, en tenim una ja en el Molí d'en Rata que ens la vau fer.
Sobre la seva vida, sí. Però una exposició amb material, programes, retalls de premsa, enregistraments...
Pues també podria estar bé, es pot pensar això. Sí, sí.
Bueno, li direm a l'Helena.
Exacte, l'Helena ho fa perfecte.
Doncs moltes gràcies per ser avui a l'Info de Ripollet Ràdio. Recordem que demà l'acte d'homenatge, com deia, s'iniciarà 11:45, que s'iniciarà al CIP, després es farà l'acte al Centre Cultural. I si li sembla, doncs acabem, com no, sentint
sí,
el seu pare.
Sí, abans voldria agrair-vos altra vegada i també molt a l'Ajuntament de Ripollet, que representa el poble aquest de Ripollet que ell estimava tant. Moltes gràcies a tothom.
Moltes gràcies, la Carme Renom. Com dèiem, sentim una cançoneta del senyor Gaietà Renom, una cançó que tothom coneix com a Rosó,
sí,
però que en realitat es titula Pel teu amor.
Sí, era com una musical de l'època, que era com una òpera, no sé com dir-ho, opereta, sarsuela catalana, i Oltros, que li canta això a la seva enamorada, la veritat és que ha transcendit l'obra sencera. I doncs... la gent li diu Rosó perquè és Oltros que canta a la seva enamorada, que es deia Rosó. Sí.
Sentim aquesta música. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Teu mirar has omplert la meva vida. Si em volguessis estimar, la il·lusió fora complida. Qui viuria tan content que en mon rostre s'hi veuria la llum de l'agraïment i a tot hora et cantaria una cançó pels teus rulls que jo mateix et faria. I una cançó pels teus ulls perquè enmig de tants escurs.
Doncs com dèiem, sentint aquesta música avui, de cap altra millor manera podíem acomiadar aquest informatiu. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i doncs demà, ja ho saben, a partir de 11:45,
sí,
al CIP
11:30.
Tindrem aquest homenatge. Gràcies.
Molt bé, demà ens veurem tots, eh?